les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Catalunya va ser terra de templers. Entre els segles XII i XIV van arribar a haver-hi fins a una vintena de comandes templeres arreu del país, especialment presents a la Catalunya Nova, territori del que van ser un dels agents principals de la seva conquesta. Els templers van ser, a més, alguns dels principals consellers en les polítiques dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó envers la frontera, i van saber guanyar un poder territorial gens menys preable. Com van arribar els templers a Catalunya? Com era la vida d'una comanda templera? Com van afrontar els templers catalans la dissolució de l'ordre? Benvinguts a la Catalunya templera. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de la comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui parlarem dels templers a Catalunya i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
Bones.
Per què ens fascinen tant els templers?
Bueno, els templers ens fascinen perquè formen part d'aquella edat mitjana utòpica, no? Aquella edat mitjana romàntica o fantàstica, o sobretot utòpica, que no té res a veure amb la edat mitjana real, no? Ja ho vam veure quan portàvem l'anterior programa que vam portar el convidat d'avui, que el mite i la realitat dels templers tenen poc a veure. Però els templers ens fascinen en la mateixa mesura que ens fascina aquest suposat misticisme vagà, ecologista dels càtars, o ens fascina aquesta aura de moteros cuarentones dels vikings, no? Que ni els càtars eren això, ni els vikings eren això altre. Amb els templers passa el mateix, no? De fet, no és un problema tampoc de la nostra societat actual, perquè hi ha la primera novel·la històrica, l'Ivanhoe de Walter Scott, ja assenta les bases del que ha de ser un bon mal templer, no? Ja sabeu que l'antagonista de la novel·la és un templer fixa molt bé el cliché del que se suposa que és un guerrer templer. Sí, com sigui, aquesta imatge dels templers, que a més s'ha vist molt salpicada per l'ocultisme, pel misticisme, per les teories de la conspiració. Hi ha un llibre fantàstic d'Humberto Eco, que és el pèndol de Foucault, que va precisament d'això, no? De com la pseudohistòria, el pseudoocultisme acaben tergiversant completament realitats històriques, no? I potser per això ens fascinen tant els templers, no? Perquè són militars caiguts en desgràcia, grans guerrers, no? Herois, antiherois, i bueno, en això estem.
Molt bé, avui tornem a tenir amb nosaltres el Ramon Sarobe, llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i autor de diversos llibres. Benvingut de nou, Ramon.
Gràcies.
Va ser molt important la presència templera a Catalunya?
Va ser molt important, i inclús diria que els templers van inclús a col·laborar i ajudar molt en la formació i consolidació de la nostra nació a l'edat mitjana.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Doncs comencem pel principi, com sempre ens agrada fer els programes de les Portes de Troia, ficant una miqueta més en context als nostres oients sobre la temàtica d'avui. Ja vam tenir el Ramon fa unes setmanes per parlar de templers, d'hospitalers i d'autons, i avui parlarem més en concret de templers a Catalunya, però recordem, per qui no hagi tingut ocasió d'escoltar aquell programa, què són els templers i... bàsicament els tres característics d'aquesta ordre militar.
Doncs els templers són un ordre religiós o militar, de fet és el primer ordre religiós o militar que neix a Terra Santa per defensar els sants llocs, per defensar Jerusalem, per permetre que els pelegrins puguin anar al Sant Sepulcre de Jerusalem sense que puguin ser molestats o assassinats. I bé, és un orde que agafa dimensió internacional perquè comença a rebre donacions al llarg de tota Europa, i un dels llocs on s'estableix és a Catalunya. També vull insistir que els ordes religiosos militars són una branca del monaquisme catòlic, s'han d'estudiar com si fossin un orde religiós, com els benedictins o els franciscans o els cistercencs, i no és una cosa rara, ni un grup de friquis, ni un conclave de místics, ni res per això. És un orde de l'Església Catòlica.
Malauradament, si algú busca el Grial, no el tenen els templers, però bueno, comencem també per, com deia el Sergio pel principi, parlem de templers i parlem de templers a Catalunya. Com arriben a Catalunya? Perquè de fet ho fan molt aviat. Es pot discutir si els templers són de 1118, 1119, 1120, però el que és cert és que des del primeríssim moment ja trobem documentació i trobem presència de templers a Catalunya. Com i per què arriben a un territori com és la Catalunya Comtal tan aviat?
Bueno, és algo que passa a tots els ordres religiosos. Hi ha una nova fundació, hi ha una època d'entusiasme, i llavors els templers doncs s'aprofiten d'aquest entusiasme, d'aquesta novetat, per fer proselitisme per tota Europa. Llavors trobem les primeres donacions, si no recordo malament, a finals de la dècada dels anys 20. Segurament els primers missioners templers entren a través de la Provença, a través dels ports de la Provença, on circula gran part del tràfic comercial i el tràfic de pelegrins cap a Terra Santa, i bé, aquí troben un terreny abonat, perquè aquí també hi ha una lluita contra els sarraïns. De fet, doncs, jo crec que per molta gent catalana és com un alleujament moral saber que hi ha un orde que es dedica a lluitar contra els sarraïns. Això significa que tu ja no ho has d'anar a fer personalment. Si et veus impedit per algun tema, ja sigui familiar o econòmic, o perquè tens masses responsabilitats, o perquè simplement ets massa vell, o ets dona, i no pots anar a l'exercici de la guerra, a partir d'ara, amb un desembussament econòmic, els templers s'encarregaran de matar per tu.
Són una mena de sicaris colombians, no sé, és el narco. Ja ho has avançat una mica, però com serà aquesta primera arribada a Catalunya? Parlaves de donacions a particulars. Hem de pensar que és un moviment espontani, aquestes donacions? Ja estan dirigides des del poder comtal, o com funciona?
No, bueno, els templers el que fan és enviar missioners, entre cometes, gent que es dediquen pels llocs i explica que a Jerusalem doncs ha sorgit un orde de cavallers que ha fet els vots monàstics i que s'ha compromès a defensar els pelegrins i l'ordre del Sant Sepulcre. Suposo que també es deu relatar les seves penúries, les seves accions, i llavors quan van als pobles o van a les ciutats recullen almoines de la gent més modesta, i de la gent no tan modesta doncs comencen a rebre donacions. I bueno, en una època com a l'edat mitjana, on tampoc estem parlant d'inicis del segle XII, tampoc hi ha un tràfic monetari tan important, la majoria de donacions han de ser en béns mobles o han de ser en béns immobles. En béns mobles, per exemple, és bestiar, o és equip, o són mantes o pells o selles de muntar. I en el cas dels béns immobles són terres. Són terres, són llocs d'on es pot treure una renda i es pot treure uns recursos. Llavors, quan els templers tenen prou recursos en un lloc, normalment decideixen fundar una casa, una comanda, que en diuen, que està regida per un preceptor o comanador. Llavors és la manera en què ells s'introdueixen en el territori. És a dir, una petita falca a través d'unes terres, normalment vinculades a la donació d'una família important, i com allò va creixent. Per exemple, a la comanda de Palau del Vallès, doncs és molt important les donacions que fa la família de Rovira. El Pere de Rovira, que a més acaba fent-se templer, va donant terres als templers i doncs un camp aquí, una terra allà, uns drets en aquest cantó, un molí a l'altre, i d'aquesta manera es van formant cases templeres. Això en el primer estadi, perquè a partir de tot el tema que va haver-hi del testament d'Alfons el Bataller a l'Aragó, que si voleu ara us l'explicaré, doncs començarà a canviar.
Sí, és molt interessant en aquest moment inicial. El cas de Rovira al Vallès és molt, molt indicador, perquè al final aquests templers parlen el mateix llenguatge que aquests petits nobles de segona fila, no? Comparteixen aquest codi cavalleresc d'una manera molt sui generis, potser, els templers, però són el mateix grup, parlen al mateix grup social, parlen a una audiència terratinent, però que a la vegada es percep a si mateix a través d'un servei a les armes, a través d'una lluita a la frontera, i llavors per la qual potser un monestir benedictí parla un llenguatge completament absurd per la seva forma de vida, i de cop i volta arriben els templers, que són monjos però parlen el seu llenguatge, no? Parlen, se'ls hi pot donar cavalls, se'ls hi pot donar espases, se'ls hi pot donar terres per armar cavallers i anar a lluitar, i potser en un territori com Catalunya que aquest llenguatge era molt operatiu, també explica que tinguin aquest èxit tan proper i tan gran. No?
Sí, a veure, jo també, evidentment, tot el que has dit és cert, però també voldria incidir amb el tema del penediment. És a dir, els templers són vistos com cavallers que han adoptat una vida més perfecta. És un cavaller, com a vegades s'ha definit els cavallers medievals, com a gàngsters amb armadura. Moltes vegades era així, realment. Però era gent que també, bueno, com a tota la gent de l'edat mitjana, tenia una cultura religiosa prou significativa, prou important. O sigui, ells creien realment que serien criats un dia en un judici final, i també eren conscients de les seves males accions i dels seus pecats. Per tant, van a través dels templers van poder veure que hi havia un altre tipus de vida, un ideal de rigor vital que ells podien el que podien aspirar si volien, i llavors molta gent es va abraçar aquests ideals de rigor i de pobresa i abstinència, sobretot de repressió dels instints més violents, i sembla un contrasentit, però és així, no? És a dir, d'una vida de pau amb els teus correligionaris, però i sublimar tota la teva agressivitat cap a l'infidel, no?
Bueno, és també la forma que en la que l'Església aconsegueix una de les coses que portava unes quantes dècades intentant, no? Que era quin encaix ha de tenir la cavalleria, sí, o la milícia, sí, 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 dins de la societat, no? Una cosa que comença, potser ens podem retroteure a Catalunya mateix amb l'abat Oliva, les ensenyaments de Pau i Treva, no? Com gestionar la pau en un territori.
O com gestionar la guerra.
Exacte.
Perquè les assemblees de Pau i Treva més que assemblees pacifistes, eren moltes vegades assemblees per
regular com es fa bé.
Sí, per regular com es fa i per maleir els infractors que atacaven a l'església.
Molt bé, ben aviat també els templers es veuran immersos a la política dels comtats catalans o dels veïns dels comtats catalans. Per exemple, tu ja ho avançaves, seran potser els protagonistes involuntaris d'un dels fets més polèmics de l'època, no? Que és aquell famós testament d'Alfons el Bataller, que ni més ni menys el que feia o el que volia proposar era deixar el Regne d'Aragó repartit entre les diferents ordres militars.
Sí.
I que això va crear un terrabastall polític de dimensions que moltes vegades no arriben a saber, no? Que un rei deixi un regne no al seu hereu, sinó el reparteixi a unes ordres militars. Com acaba aquest assumpte?
Bueno, Alfons el Bataller, doncs això, és un rei que s'ha dedicat tota la seva vida, un rei d'Aragó que s'ha dedicat tota la seva vida a combatre els sarraïns, que es troba que no té hereu, i llavors fa aquesta donació estrafalària del seu regne d'Aragó als orde, bueno, un d'ells no és un orde militar per se, l'orde del Sant Sepulcre és un orde canonical que té cavallers al seu servei però que mai es constitueix com a orde militar, és a dir, són tres ordes vinculats a Terra Santa, l'hospital, el temple i el Sant Sepulcre, i això, clar, de fet el testament és públic i fa l'any 1131, si no recordo malament, i ell es mor el 1134, i en aquests 3 anys no vol canviar-lo
de mirades tenses,
no? Sí, no vol canviar-lo de cap manera, clar,
segur que no, no.
De fet és un daltabaix, no només per la noblesa que no vol ser governada per uns ordes militars, sinó també per la pròpia església aragonesa, pels pobles bisbes que no volen tenir com a superior feudal a un orde religiós, no? Per tant, ells, els aragonesos, comencen a buscar algú que es faci càrrec de l'Aragó. El rei de Castella, l'Alfons VII, inclús envaeix part d'Aragó i sembla candidat amb més possibilitats, amb més poder, per descomptat, però els aragonesos tampoc volen tenir passar a ser un regne subsidiari de Castella, no? Ser engolits per aquella massa. Llavors, mentrestant, hi ha hagut una sèrie d'emissaris catalans que han anat preparant el terreny a l'Aragó, i finalment el que es fa és casar la filla del germà d'Alfons el Bataller, de Ramir el Monjo, que com indica el nom era monjo, i el van treure del monestir només per casar-lo i poder tenir una filla, no? I llavors casen la filla per una ella, Petronila, amb Ramon Berenguer IV, de manera que l'hereu de Peronella i Ramon Berenguer IV, que eventualment serà Alfons el Cast, doncs hereti tant el comtat de Barcelona i tota la sèrie de comtats feudataris catalans i el Regne d'Aragó. Però, clar, això què vol dir? Que els ordes militars que havien de rebre l'herència aragonesa es queixen, no? Els tres ordes, i s'han de desactivar aquestes queixes per una sèrie de pactes que fa Ramon Berenguer IV, en el qual els hi cedeix una considerable part de territori, de feus, de drets, i en el cas dels templers realment la recompensa és substanciosa, perquè clar, si t'han de recompensar per una tercera part d'Aragó, doncs què està passant en aquell moment? En aquell moment sembla que la reconquesta està avançant cada vegada amb més seguretat, es planeja un assalt sobre Lleida i Tortosa, per tant Ramon Berenguer IV pot fer concessions importants. Pot fer, els hi pot donar castells, per exemple el més important seran Montsó i Miravet, els hi pot prometre parts de la conquesta, en el cas dels templers és un cinquè del conquerit, que no ens ho hem de prendre com un cinquè de superfície o simplement un cinquè del valor del conquerit, que també pot incloure béns mobles o bestiar. En tot cas, això, per exemple, inclou un castell a Gardeny, a Lleida, un seguit de terres a Lleida, de manera que els templers es converteixen en grans senyors feudals. Si fins ara tenien una sèrie d'establiments a Catalunya Vella que no estaven malament, doncs a partir d'ara seran senyors de grans senyorius.
I més, és interessant el fet mateix, no? Quan es discuteix si el testament d'Alfons el Bataller és un dels grans fets polèmics de l'època, la unió matrimonial entre el comte de Barcelona i la filla, no, o la neboda de l'antic rei d'Aragó és l'altre gran fet polèmic. Però a vegades quan s'explica aquesta unió dinàstica s'oblida de que és possible gràcies a que hi ha hagut un curtcircuit, no? Que són les ordres militars. És a dir, Ramon Berenguer IV té l'herència no perquè li vingui dels reis d'Aragó, sinó perquè les ordres militars ho donen. Llavors, això ha creat un curtcircuit que moltes vegades des de l'Aragó no s'entén bé.
Renuncien.
No? I és rei, no per la gràcia de Dios, sinó per la gràcia dels templers, o no per herència biològica dels reis d'Aragó, sinó perquè les ordres militars, que eren les hereves, renuncien. No? Llavors, ni que sigui per això, aquella afirmació que feies al principi de que els templers tenen una gran importància en el naixement del nostre país, doncs és fonamental.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs ja estem introduïts en la implantació dels templers a Catalunya i sabem que seran un dels col·laboradors més destacats dels comtes de Barcelona primer i dels reis d'Aragó després, a l'hora d'aquesta guerra que s'està lliurant davant de l'islam i l'expansió de terres. Quan començaran aquestes vinculacions?
Sí, a veure, aquestes vinculacions comencen a partir de que el temple s'estableix en fermesa. Com tots els ordres religiosos, tenen un component d'ajudar el sobirà en el seu aspecte governatiu. Llavors, sempre els templers de més cultura i diligència, doncs són ben apreciats a les corts i són empleats com a oficials reials. Els templers també participen com a consellers del monarca i també participen de la vida parlamentària, o sigui, participen a les corts com a grans senyors feudals, com a dipositaris d'una jurisdicció sobre les seves terres, tenen dret a participar a les corts dintre del el que seria després el braç eclesiàstic. Com a fets importants, jo no destacaria tant. Evidentment que els templers s'impliquen en la conquesta, en les terres de l'Àndalus, però no és tant per convicció ideològica o religiosa, perquè ells tenen molt clara que la seva missió és a Terra Santa, sinó per el que els pot reportar econòmicament aquesta conquesta, evidentment. Inclús els dona el cas del seu orde més o menys rival, els hospitalers, que arriben tard a la conquesta a Mallorca, no? I llavors aconsegueixen, es postren els preus de Jaume I i aconsegueixen que els hi doni una porció de la conquesta de Mallorca com si hi haguessin participat, no? Per tant, aquí es veu una mica clar per què estan aquí. Evidentment que quan són requerits, si hi ha necessitat, els templers que hi ha a Catalunya són enviats a la frontera i moltes vegades doncs, participen en guerres i en batalles, però diguem que hi ha un rerefons d'obtenir-ne un benefici. La lluita ideològica i espiritual es du a Terra Santa.
Catalunya seria la franquícia, no? De la guerra a Terra Santa. Tot i això, els templers, com els hospitalers, van participar en algunes batalles al que després seria la Catalunya Nova. Com ens hem d'imaginar que lluitaven aquests templers catalans? Com era la manera de fer la guerra d'aquests templers a Catalunya?
No era gaire diferent de la manera de guerrejar en el món feudal, simplement que ells eren més... degut al seu component ideològic i sobretot també el que els imposava la seva regla, eren molt rigorosos, eren molt disciplinats i llavors doncs, formaven un contingent que sempre era fiable. Com a mínim, no conec aquí de les cròniques, però sabem que a Terra Santa tant els templers com els hospitalers formaven sempre l'avantguarda i la rereguarda de l'exèrcit quan marxaven. Perquè penseu que, clar, l'exèrcit quan marxava després s'havia de desplegar en línia i que la vanguarda i la rereguarda eren les parts més vulnerables. Perquè, clar, no podien maniobrar bé. Llavors havien d'enviar el contingent més disciplinat. Aquí devia passar una mica el mateix, és a dir, eren un contingent que era el més fiable i encara que fos reduït, sabem que els sobirans sabien que podien comptar amb ells. A més dels frares templers que en aquell moment estessin disponibles a Catalunya, sabem que també hi havia cavallers i hi havia gent que servien amb ells a terminum, és a dir, per una temporada. Tant per cobrar una paga com potser a vegades per fer el que se'n deia de donat, és a dir, de persona que duia una existència religiosa a una comanda templera però sense encara fer els vots, com una mena de període de pràctiques.
Això també ens porta a un altre tipus de casos en aquest sentit, que era la gent que es feia templer com a pràctica testamentària, no?
Sí.
Que deia, no, jo quan em mori vull morir-me com a templer.
Sí, bueno, això ja de fet és un dels primers èxits propagandístics dels templers a casa nostra, perquè és el comte Ramon Berenguer III, que tot i que es fa enterrar en el monestir de Ripoll, durant els darrers dies de la seva vida decideix que es entra dintre de l'ordre del temple i adopta l'hàbit templer. Això, bueno, es fa, doncs, és de fet la primera persona dintre dels comtes de Barcelona que adopta entra en un orde religiós. Després em sembla que també ho fa Jaume I i em sembla que també ho fa Jaume II. Ara no recordo cap a... Em sembla que potser Alfons el Benigne també en els darrers... o ho deixen escrit testamentàriament, però que decideix entrar en un orde religiós com a manera de purgar els seus pecats, de preparar-se de cara a la mort. I, evidentment, aquesta entrada dintre l'orde comporta un seguit de donacions. En el cas de Ramon Berenguer III, els hi dona el castell de Granyena de Segarra, que es comparteix amb una comanda templera.
Molt bé, i en quines batalles importants participarien els templers?
Bueno, és que, a veure, clar, aquest és un dels grans mites dels templers catalans, vull dir, és un dels grans mites de l'edat mitjana. Ens imaginem la guerra com una successió de batalles i això no és així. La guerra, de fet, és una cosa molt avorrida, a l'edat mitjana, i direm que gairebé fins a l'invenció del ferrocarril i del motor d'explosió, la guerra consisteix en anar a un lloc, normalment una plaça forta, i assetjar-la, de manera que tu puguis prendre una porció de l'enemic de manera segura. Llavors, l'edat mitjana consisteix sobretot la guerra en dos tipus de fets d'armes: incursions, per destruir l'economia de l'enemic i desmoralitzar-lo, o setges, per prendre posicions importants estratègiques. Llavors, clar, com a tals, per exemple, a la conquesta de València només hi ha una batalla important, que és la del Puig, i hem de suposar que els templers hi eren allà. També a la conquesta de Mallorca hi ha la batalla de Porto Pi, i després hi ha fets d'armes menors, incursions, ràtzies. De fet, els templers estan molt interessats en l'adquisició de castells fronterers, de manera que ells puguin fer ràtzies en territori enemic.
I bé, quan pensem en templers catalans o pensem en un enclau templer a Catalunya, gairebé de seguida ens ve el castell de Miravet a la ment, no? Quan es converteix en un castell templer i què té d'especial Miravet com a castell?
Miravet és, de fet, donat per Ramon Berenguer IV perquè els templers renunciïn a l'herència aragonesa el 1143, però no és conquerit fins 10 anys més tard, el 1153, i en seguida els templers s'hi estableixen allà. Val a dir que en aquell moment la fesomia de Miravet devia ser molt diferent, devia ser un castell andalúsic que poc a poc es va reformant, especialment entre finals del segle XII a principis del XIII, s'enderroca gairebé tot el castell andalusí, suposo que s'aprofiten algunes pedres, però es fa de nou, es fa un castell de nou encuny, tenint en compte els models dels castells que hi havia a Terra Santa, és a dir, castells que ja no només eren per vigilar, sinó que podien contenir una guarnició, podien contenir dipòsits de una gran guarnició, podien contenir dipòsits de queviures i, a més, també, en el cas dels ordes militars, servien també per regular la vida monàstica dels templers.
Molt bé, abans hem estat parlant de castells, però realment la organització templera a Catalunya funciona a partir de comandes. Ja n'hem parlat una miqueta, però aprofundim una mica més en això de les comandes. Ramon, què serien, què són?
Bé, és una divisió administrativa que té una seu. És a dir, hi ha la comanda com a divisió administrativa i hi ha la seu, que també se li diu comanda. La seu pot ser en un edifici, que no té per què ser un castell, a vegades és simplement una granja o és una església amb una sèrie d'edificis annexos, i llavors dintre d'aquestes comandes hi resideix un comanador amb uns quants frares templers i es dediquen a administrar els béns que els templers tenen a la rodalia, a vegades inclús a territoris bastant llunyans, perquè, per exemple, la comanda templera de Porreig, que està al Berguedà, i on es fa una festa dels templers cada any, que jo recomano, doncs la comanda templera de Porreig administrava tots els béns que el temple tenia a la Cerdanya, per exemple. La comanda templera de Perpinyà administrava tots els béns que els templers tenien al Rosselló. És a dir, n'hi havia, de més, de més importants, de més riques, que administraven més terres, i de comandes que eren més pobres i que no n'administraven tantes ni tenien tants recursos, i també, llavors, això volia dir que hi vivien menys frares, i també que el comanador era una persona més modesta, era una persona de menys llinatge. Els templers estaven dividits en dues grans categories de frares, sergents i cavallers. Els sergents eren fills de la gent del comú i els frares cavallers eren fills de nobles, i hi havia comandes regides per sergents, perquè es considerava que no eren prou importants com per ser regides per un cavaller. I també hi havia comandes urbanes, i estic pensant sobretot en el cas de Barcelona, que moltes vegades tenien un frare sergent com a comanador, perquè eren a vegades gent que venia del món mercantil i que per tant coneixia la comptabilitat i coneixia l'administració. I era molt important en el cas d'una comanda urbana que moltes vegades servia com a banc, entre cometes.
I per fer-nos una idea, quantes comandes templeres va haver a Catalunya en els diferents moments?
Ara no recordo la xifra exacta, però diria que eren entre 18 i 20. També s'ha de dir que moltes, el nombre va fluctuar amb el temps, es van crear comandes i se'n van unificar d'altres, i algunes inclús que van canviar de seu. Per exemple, de Palau del Vallès, doncs, que estava a Palau Solità, doncs va canviar, la seu va canviar a Barcelona. Vull dir que el nombre fluctua, però jo diria que eren al voltant de les 18.
Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Molt bé, doncs comencem ja a parlar de la fi del període dels templers a Catalunya. Hem parlat d'aquest pes important que tenen, perquè fins i tot es van ocupar de l'educació de Jaume I.
Sí, a veure, es van convertir en tutors de Jaume I. Com sabeu, Jaume I accedeix al tron després de la mort del seu pare, el Pere el Catòlic. Ell és un nen de 5 anys i que a més hi ha problemes perquè, clar, un rei nen, doncs, bueno, es pot... diguem que el seu ofici de rei es pot discutir o es pot inclús, bueno, hi ha apetències per part de l'oncle, dels cosins de Provença. Per tant, el rei, la persona del rei, el nou rei nen, se l'ha de protegir i se l'ha d'educar en l'ofici de rei fins que sigui prou gran com per poder-se valdre per ell mateix. I llavors els templers, el mestre provincial de Catalunya i Aragó, el Guillem de Montrodon, es converteix en un dels tutors del rei, i el rei durant un temps, durant la seva infantesa, és recluït en el castell de Montsó, on, bueno, hem de suposar que no només serà custodiat, sinó que rebrà una educació com a l'educació que li correspon com a noble, cavaller i monarca. De fet, sabem de que les comandes, algunes comandes templeres, i ara estic pensant sobretot en Miravet, i també tenien pupils, nois de l'aristocràcia, que allà eren entrenats en l'ofici de les armes.
Molt bé, els templers catalans no només van ser importants a Catalunya, sinó que van ser-ho, alguns d'ells van ser importants fins i tot més enllà de Catalunya. Va haver-hi fins i tot un gran maestre dels templers, és a dir, el dirigent de tot l'ordre, que va ser català. Ens podies explicar més sobre aquest personatge?
Sí, és en Fra Arnau de Torroja, que era fill de Solsona, era de la família dels Torroja, que eren senyors de la meitat de Solsona i també senyors del castell de Torroja. De fet, hi ha dos altres grans mestres templers que podrien ser catalans, que són Gilbert Tarall i Pere de Montagut, però Gilbert Tarall no se saben ben bé, és possible que fos provençal, en tot cas va ser mestre del temple de la Provença i Hispània, i Pere de Montagut podria ser francès o podria ser català. No, la veritat és que no s'ha estudiat. Però el que sí que en tota seguretat és català és Arnau de Torroja. És un gran col·laborador de la monarquia, del rei Alfons el Cast. És un gran governador dels assumptes del temple durant tot el segle XII. Participa a les conquestes de Tortosa i Lleida. és un home d'un gran rigor, d'una gran capacitat política, és un home durant el qual, durant el seu mestrat a la Provença i altres parts d'Hispània, aconsegueix que les propietats del temple creixin a Catalunya de manera exponencial. Per exemple, ara, només per citar una gran donació, en Guillem de Berguedà, el trobador Guillem de Berguedà, durant el període de govern d'Arnau de Torroja aquí a Catalunya, li dona els templers al castell de Puig-reig i, per tant, es converteix en comanda. I és un home que viatja diverses vegades a Terra Santa, sabem, de tres estades a Terra Santa, i en la darrera sembla que és escollit mestre major de... No, sembla, no, és escollit mestre major dels templers entre 1181 i 1184, una època molt difícil pels templers perquè ja es veu a venir que Saladí aconseguirà, o bueno, està pressionant cada vegada més el regne de Jerusalem, i això culminarà el 1187 amb la batalla de Hattin, en la que Jerusalem, després de la qual Jerusalem serà capturada pels sarraïns. I Arnau de Torroja veu els darrers temps dels templers a Jerusalem, no? Perquè un cop la ciutat sigui capturada, ja pels sarraïns ja no tornaran mai més.
Molt bé, i ja per anar acabant el programa, no podem dedicar un programa als templers catalans sense parlar de la fi dels templers de Catalunya, no? Ja sabem que el rei de França i el papa es van cursorxar per acabar amb els templers i van maniobrar fins a aconseguir la dissolució de l'ordre. Com va afectar això als templers catalans? O va fer alguna cosa el rei d'Aragó per ajudar-los? Quin va ser el futur dels templers catalans?
Bueno, la veritat va ser molt similar a la dels templers de la resta d'Europa, excepte França, on no, França realment van ser cremats a la foguera, molts d'ells. Però a Catalunya què va passar? Bueno, el rei Jaume II va reaccionar com la majoria de governants europeus en el moment en què es va assabentar que els templers estaven sent arrestats i processats per heretgia a França. Es va esperar un temps, però va decidir fer el mateix. Però què va passar? Que els templers catalans i aragonesos ja estaven sota avís, i llavors es van tancar en diverses fortaleses estratègiques, Miravet i Montsó les més importants, i va caldre expugnar-les, assetjar-les per capturar els templers i poder-los processar. El procés als templers catalans va comportar l'ús de tortura, se'ls va fer confessar alguns delictes, però, a veure, hi havia tan poca base probatòria que van acabar sent absolts per un concili de Tarragona de 1312, si no recordo malament. Però què havia passat entretant? Que una mica abans del concili el papa havia suprimit l'ordre dels templers, amb la qual cosa aquells homes es van trobar perdonats però sense ordre religiós, i llavors, com una persona que havia fet els vots religiosos no podia deixar de ser religiós, van haver de viure en cases religioses, moltes vegades a les antigues comandes, no? I cobrant una pensió fins que es van morir. Que gairebé de tots, cap a la dècada de 1340, ja no quedava cap templer. Alguns es van convertir en renegats i van deambular també, alguns es van convertir en mercenaris. De templers renegats, el més famós de tots és Roger de Flor, tot i que ja havia deixat el temple abans de la supressió de l'ordre, no? Roger de Flor es va convertir en pirata, i com, de fet, com he dit, com una persona que havia fet els vots religiosos no podia deixar de ser religiós, era conegut com Fra Roger el pirata. I finalment va acabar com a cap dels almogàvers, no? Però diguem que el destí dels templers catalans, dintre de la desgràcia que va ser la supressió de l'ordre i que van ser processats i torturats, doncs com a mínim van tenir aquest consol de que un concili va proclamar la seva innocència.
Molt bé, i si algú li interessa fer una mica de turisme templer per Catalunya, què queda avui dia dels templers, topònims, castells, costums, queda alguna cosa?
Doncs, bueno, com hem dit, el castell de Miravet és potser el lloc icònic, és el castell més gran, no? També tenim el de Gardeny, a Lleida, als afores de Lleida, bueno, dintre del mateix terme municipal de la ciutat. S'hi fan visites guiades i cada cop s'hi fan més activitats. I després, doncs, tenim llocs com Porreig, on, com he dit, s'hi fa la festa dels templers un cop a l'estiu. I llavors també doncs, podem visitar doncs, esglésies com Palau del Vallès, tenim també l'església templera de Barcelona, l'únic que queda la gran comanda templera de Barcelona, que ocupava tot un conjunt urbà entre els carrers de Taulf i Avinyó. Avui dia només queda l'església. I tenim vaja, una sèrie de monuments, tenim Aigua Viva també, el Gironès, em sembla que... No, queda bastant... Ah, Perpinyà, també, encara que és... No? Pensem a vegades que la Catalunya Nord ens queda lluny, però a Perpinyà també hi ha restes de la Casa Templera, si no m'equivoco. Tortosa, també, Hortes de Sant Joan, el Castell d'Escó... Vull dir... Hi ha un patrimoni extens i considerable que encara ens pot ajudar a comprendre com era l'establiment dels templers a casa nostra.
Les recomanacions troianes.
Rere les passes dels templers, La Rosa dels Vents de Random House és el llibre que el Ramon Sarobe avui també aprofita a les portes de Troia per presentar, que millor que tu mateix per dir-nos doncs, per què és interessant aquest llibre que parla sobre els templers a Catalunya.
Sí, a veure, és un llibre, primer de tot, que és divulgatiu, és un llibre primet, no és una magna obra. Ja se n'havien fet de magnes obres sobre els templers a Catalunya. La més destacada és la d'en Josep Maria Sans Travé, Els templers de la Rosa a la Creu. Però vaig pensar que feia falta un llibre que, sense perdre el rigor, pogués ser més divulgatiu, més introductiu, de cara a que després, saps, la persona que llegís aquest llibre, doncs... decidís buscar coses més grans, més elaborades, no? Però que feia falta doncs, això, una falca, no? Doncs, per entrar amb la persona. Està pensada sobretot per la persona que no sap res dels templers, és a dir, per la persona que ha sentit rumors o que està fet per sobretot eliminar dubtes, eliminar tòpics, eliminar llegendes. També està fet a vegades en clau d'humor, hi ha acudits o hi ha doncs, bromes, doncs, en parlem de maneres enfadades sobre el fet dels templers, des de tots els seus punts de vista, des de la seva formació, el seu capteniment, la seva vida diària, la seva influència, l'edat mitjana i també la seva llegenda. És a dir, i vull recalcar això de manera amena i sobretot concisa. No volia atribuar al personal, a la gent...
Estem d'acord amb aquesta filosofia, diguéssim, sí, sí, aquí sí. A les portes de Troia.
De totes maneres, ja et dic, és rigorós i inclús aprofito també per deixar caure coses que no se sabien sobre els templers. És a dir, que es pot... trobar de tot. La gent que ja conegui coses sobre els templers trobarà coses noves, però la gent que desconeixi completament el fet templer trobarà una bona introducció.
Molt bé, i el llibre està calentet, perquè ha just sortit aquesta setmana, així que jo crec que fins i tot estàs de presentacions arreu de Catalunya, sí. Així que si vols donar dues dates per si algú s'engresca, algú que hagi escoltat el programa aquesta setmana, s'engresca a passar-se per una presentació.
Sí, doncs hi haurà una presentació al Museu d'Història de Catalunya, allà a la Barceloneta, el dia 10 d'octubre a les 7 de la tarda. Mhm. I també hi haurà una presentació a Vic el 14 d'octubre, al Museu Episcopal de Vic. I també n'hi haurà una a Lleida que encara no està tancada, però que diria que és el 19 d'octubre. però el castell de Gardeny, és a dir, en el marc incomparable del castell templer de Gardeny. I després encara s'està negociant, però també que al novembre em sembla que hi haurà una presentació a Girona en el Museu d'Història de Girona.
Molt bé. Jo crec que aquell que, o aquella que vulgui passar-se a les presentacions o que arran d'aquests programes o ja d'abans tingui curiositat sobre els templers, jo crec que és un bon llibre a recomanar des de les Portes de Troia per aquest primer contacte amb els templers catalans.
Perquè podrem comprar-lo en llibreries, sí, bueno, internet normal.
Sí, completament. És, això, l'editorial és La Rosa dels Vents, el llibre es diu Rere les passes dels templers, i bé, estarà a la venda en llibreries, em sembla que pel mòdic preu de 16 euros. Vull dir que vull dir, hi ha llocs que si vas i demanes un cubat et costarà més car.
Doncs... no sé on surt tu, però...
però no, no, perquè el Quim Monzou ho feia sempre això. Home, la gent es queixa dels preus dels llibres, però després van a un bar i paguen el que sigui per un cubata, no? Llavors, jo crec que a vegades és bo comparar el preu de... no? de un llibre amb el que et gastes tu a la vida diària, amb un plis-plas sense pensar-ho. Doncs això, 16 euros.
Molt bé, doncs Rere les passes dels templers, del Ramon Sarobe, que avui ha estat amb nosaltres un altre cop a les Portes de Troia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Esperem que hagis estat a gust.
No, no, completament.
Moltíssimes gràcies a tu per venir. Sí. Moltíssimes gràcies a Alberto Reche.
A tu.
Moltíssimes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, que us ha parlat Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem la propera setmana amb un nou programa de les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.